Bona nit a la Terra. Avui, en aquesta primera hora, els petits plaers. I a partir de les dues, Oriol Pujol Brutau, parlant de la crítica, de com acceptar o no la crítica, i el doctor Masgrau parlant de medicina africana. Plutarc va dir: gaudir de tots els plaers és insensat, evitar-los insensible. I Philippe Talerm va escriure: el diari de l'esmorzar és un luxe paradoxal. Combregar amb el món en la pau més perfecta, encoixinats amb l'aroma del cafè. Res feia imaginar que el primer glob de cervesa de Philippe Talerm, un llibre considerat minoritari i destinat a crítics exigents i a un públic selecte, que va sortir al carrer discretament la primavera del 97, sense estudis de mercat ni publicitat, es pogués convertir en tot un esdeveniment literari a França, poques setmanes abans de ser publicat, i que es mantindria durant 3 anys en els 3 primers llibres més venuts. De cop, França despertava els petits plaers i a compartir amb l'autor de l'Erm la seva especial concepció de la vida. El primer glob de cervesa és la narració breu i exquisida d'aquelles situacions comunes a tots que, en el temps estressat en què vivim, passen sense que sovint ni ens adonem i que, en canvi, engendren la llavor del bon viure. De fet, l'efecte del llibre és que incita el lector a identificar-se amb els petits plaers de l'autor o bé a descobrir els propis. Trencar amb la rutina, de vegades, ens pot semblar que consisteix a buscar emocions fortes, com ara viatjar a països exòtics o practicar esports de risc. I en aquesta creença ens podem passar per alt els petits plaers de la vida quotidiana. El punt de partida d'aquest plantejament és prendre consciència d'aquests plaers que, precisament perquè s'han incorporat a la rutina diària, han perdut el component de sorpresa. És la voluntat de redescobrir, amb una nova mirada, la nostra manera de fer diari. També amb aquesta voluntat és que ha escrit Núria Esponellà el llibre Petits grans plaers per ser feliç, on ens parla, per exemple, del plaer d'escoltar la pluja. I diu així: la pluja desperta en nosaltres una recança íntima, un desig profund, l'anhel de seguretat completa que regna al ventre matern i que poques vegades tornem a experimentar. Aquesta visió minimalista és també la que defensa Carlos Fresneda al seu llibre La vida simple, on ens diu que la vida feliç serà impossible mentre no simplifiquem els nostres hàbits i moderem els nostres desitjos. Reprendre el fil de les nostres vides, recuperar petits grans plaers als quals vam renunciar pel nostre afany de voler més. Una de les propostes que ens fa Fresneda al seu llibre és la del dia del temps espontani, que en diu ell, que consisteix a deixar a l'agenda un dia en blanc, sense compromisos ni cites de cap tipus, i anar dedicant el dia al que vingui de gust. Jesús Lenz Espinosa diu a l'article Petits plaers quotidians: som capaços de recordar l'última vegada que vam fer el que ens va donar la gana? Segurament no. I molt possiblement allò que vam fer va ser perquè ens va venir de gust, ens va sortir de l'ànima i ens va saber meravellós. Deia l'escriptor Àngel Ganivel que en totes les coses de la vida hi podem trobar plaer si sabem assaborir-les. La felicitat, diu la revista Psicologis, s'acosta a aquells que saben aprofitar els plaers minúsculs, però atabalats en la nostra vida diària ens oblidem de viure i de sentir. On és el plaer? Què ens aporta? Per què mantenim amb ell aquesta relació agradolça, obviant-lo quan passa pel nostre costat? Quins són els vostres petits plaers? Avui a la nit a la Terra ens agradaria sentir els vostres petits plaers, aquells que no valen res, petits plaers de Frank, al 93-201-7474.
Una nit a la Terra, amb Gaspar Hernández.
bruit qui fronde et que la lumière soit. Passe les heures que s'écoulent à jamais les secondes et que la lumière soit.
Així hem començat l'última edició de la setmana d'Una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. Un minut i arribarem a un quart de dues. Després de les notícies de les dues, Oriol Pujol Brutau parlant de la crítica. Com treure'n profit de la crítica, encara que sigui una crítica no constructiva, encara que no sigui una crítica constructiva i ens vingui, per exemple, d'un enemic. Se'n pot treure profit d'una crítica així? En parlarem amb Oriol Pujol Brutau, després de les dues, abans del doctor Miquel Masgrau parlant avui de medicina africana i dels menys d'amor amb Jordi Llavina. Cristina Llagostera, bona nit.
Hola, benvinguda, bona nit.
Ben retrobada. Avui parlant de petits plaers, de plaers que no costen diners. Bé, aquest programa, com sempre diem, no és res sense els oients, però avui més que mai, avui ens agradaria sentir els vostres plaers, com gaudiu de la vida, quan teniu temps per gaudir-ne, per exemple, al cap de setmana, quins són els vostres petits plaers, com us realitzen, com us omplen. Segur que n'escoltarem alguns de curiosos. 93-201-7474. En primer lloc, per gaudir d'aquests petits plaers, m'imagino, Cristina, que cal no només temps, és evident que no calen diners, però cal no només temps, sinó afinar una mica la mirada, no?
La mirada o les sensacions, no? Perquè jo penso que els plaers s'alimenten especialment de sensacions. I el que passa sovint és que estem tan centrats en el nostre cap que desconnectem una miqueta del cos, no? El cos sempre és el gran oblidat. Llavors, si no connectem realment amb el cos, jo penso que és difícil també arribar a disfrutar realment de les coses. I potser, com tu dius, és canviar la mirada, però també canviar, posar les sensacions per davant del pensament. Posar el que sentim per davant de juzgar o de les expectatives que tenim del que tindríem que sentir.
I això és aplicable o és recomanable per aplicar-ho als petits plaers o en altres moments de la vida?
Jo penso que en qualsevol moment, no? Que és interessant connectar amb el que estem sentint en aquest moment, tant quan són a vegades experiències desagradables com quan són plaers, no? Jo penso que si no, un no es deixa tampoc sentir a vegades el dolor o la tristesa, és difícil que també pugui sentir el plaer. Mm-hmm. Diguem-ne que les barreres que també podem posar davant del dolor també es posen després en la capacitat de disfrutar.
Què entén la Cristina Llagostera per petit plaer? La seva definició personal.
Doncs no sé, a veure, per mi és com aquestes petites sensacions agradables, no? Que amb coses petites, insignificants, de cop i volta doncs, t'omplen i et fan sentir especialment bé, no? Igual escoltant una peça de música, una abraçada, coses que són en si molt petites, que no es poden comprar, no? Perquè segurament molta gent les voldria comprar si poguessin, però que no es poden comprar i que precisament per això, quan apareixen, són com un petit miracle, no? Mm. Hi ha una sensació com de per mi, de plenitud i d'estar connectat amb tu mateix.
Per exemple, parlàvem en començar el programa d'escoltar la pluja.
Per exemple, no? Aquests dies tenim molta oportunitat d'escoltar la pluja. Escoltar la pluja, escoltar les onades del mar, escoltar el vent en els arbres. Es poden escoltar tantes coses, no? De fet, i molt sovint no estem pendents d'aquestes coses, no? Se'ns passen moltes de llarg. La qüestió és com podem de tant en tant parar-nos el temps suficient per deixar com un espai aquesta capacitat de disfrutar, encara que sigui d'una cosa petita.
Cristina Llagostera és psicòloga, la seva pàgina web és cristina-llagostera.com. Enemics dels petits plaers, alguns els hem esmentat. Perquè un dels problemes és que vivim pensant en el futur o enganxats en el passat i ens oblidem de viure el moment present.
Clar, aquesta és una de les grans trampes, no? Quan estem viatjant amb la nostra ment cap al passat o cap al futur, que de fet és la gran major part del temps. Són pocs els instants en què realment estem vivint el que està passant ara. Jo penso que són molt pocs, no? I quan això passa, realment és un moment en què estàs disfrutant del que estàs fent, no? En què estàs totalment immers en el que estiguis fent o escoltant o veient. I realment jo penso que són moments molt importants, no? Perquè a part d'estar molt connectat amb tu mateix, és com una sensació que estàs connectat amb tot el que tens al teu voltant, no? I això doncs dona una gran sensació de satisfacció, molt important.
Seria interessant saber quina és la relació que podem establir entre felicitat i l'experimentació dels petits plaers quotidians.
Home, jo penso que té molta relació la felicitat. De fet, sí que hi ha estudis que anomenen això precisament, no? Que la felicitat no ve de grans coses, de tenir grans coses, sinó d'aquesta capacitat de gaudir, de donar valor precisament a aquestes coses que ja tenim, no? De canviar el valor que donem a les coses. Perquè sovint això ho veiem moltes vegades, no? Quan algú passa una etapa crítica, difícil, canvia la seva manera de valorar les coses. I no és que abans no estiguessin precisament allò del que ara està disfrutant, sinó que ara li està donant un altre valor, l'està mirant amb uns altres ulls, està obrint-se realment a disfrutar-ho.
93-201-7474, quins són els petits plaers dels nostres oients, dels oients d'Una nit a la Terra? Comencem saludant l'Albert. Bona nit, Albert.
Hola, bona nit.
Em diu la nostra productora que el seu petit plaer és original, eh?
Sí.
Quin és? Nosaltres... Ens el pot explicar?
Sí, anar en bicicleta. I ara que sentia la Cristina, jo estic anant en bicicleta i m'estic mullant en la pluja aquesta que ja sentia, no? I això és un plaer, poder anar tranquil·lament i mullar-te i sentir. I no solament la felicitat que et dona anar en bicicleta i la llibertat, sinó ara mateix sentir, no? Sentir que plou, sentir que s'està fresc.
No, i el refredat després també és un plaer.
No, perquè, aviam, les persones tenim que estar més en contacte amb la natura. És igual que quan a l'estiu s'hi fa falta el petit plaer d'agafar un tram d'una carretera tranquil·la en un grup de gent i baixar-la a Despullats en bicicleta. Per què no?
Despullats?
Sí, Despullats en bicicleta. Uh-huh. Això és el que és sentir l'aire, sentir tot en la bicicleta, que és un vehicle que, a més de donar-te un plaer i de felicitat, que transporta, no? I agafar i dir, bueno, doncs pues mira, ho fem habitualment quan es dona la circumstància. Si plou, no? Però avui mateix, que està fent aquest temps, sí. Jo estic anant ara en bicicleta, tornant cap a casa, cau en quatre gotes. Per què m'haig d'amagar? Vull dir, doncs pues ens mullem una mica. No passa res, sentim la pluja i és fantàstic. Sí.
Cristina?
Home, jo penso que és molt agradable. Em sembla que tots de petits ens ha agradat mullar-nos amb la pluja, no? És com una sensació, o quan hi ha, no, a vegades, doncs, llocs amb molta aigua, no? Tirar-se allà amb l'aigua, jo penso que és molt agradable. I, de fet, són coses que després, moltes vegades, per les concepcions més adultes, no? Pensem que no tenim que fer, que no ens tenim que mullar, que no ens tenim que embrutar, no? I a poc a poc és com que anem posant límits a aquesta capacitat, doncs, de disfrutar d'aquestes coses tan simples.
Alberti, no és incòmode anar amb bici despullat?
Ui, sí. Aviam, no és el normal, però a vegades és més incòmode portar segons quin tipus de roba o portar quina cosa. Si tu en aquell moment et trobes bé, una cosa és que tinguessin que fer una etapa del Tour de França despullats en bicicleta, això seria molt incòmode. Però això que fem a vegades, tant sigui per anar per la ciutat per reivindicar una seguretat per les bicicletes, com agafar una baixada d'una carretera tranquil·la, que no tens gaire de què pedalar, simplement tens que mirar i disfrutar del paisatge. I, a més, fer-ho amb tota la naturalitat del món, en un vehicle com la bicicleta, i tal com has vingut al món, pues és al·lucinant. Proveu-lo.
Molt bé, Albert. I no se sent observat?
No, perquè, aviam, si ens sentíssim observats, ja no faríem segons quines coses. Crec que és un punt que també la gent té que canviar, no? Si fem les coses per un plaer, fem les coses que no fem cap mal a ningú, pues, no ens té que importar, perquè estem disfrutant-lo, no fem res malament. És una altra cosa seria això, que estiguéssim fent una cosa que comportés algun prejudici per algú, però l'únic que fem és, mira, passar una estona més lliures, i que jo crec que tothom es tindria que donar aquest petit plaer.
Albert, moltíssimes gràcies. Que tingui una nit plàcida a la mesura del possible i un bon cap de setmana. Fins una altra.
Igualment. Bona nit.
I dos quarts de dues, una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, avui parlant en aquesta primera hora de programa de plaers que no costen diners, escoltant els vostres petits plaers al 93-201-7474. I a partir de les dues parlarem de la crítica, de com acceptar la crítica, de com treure'n profit de la crítica. Salvador.
Salvador, hola, què tal?
Ens escolta des de Nova York via internet. Com estem,
sí.
Salvador? Bona nit, bona tarda.
Bona tarda, nit, sí, com esteu?
Molt bé. Quin és el seu petit plaer?
Mira, jo volia explicar, quan estàveu, he vist que estàveu parlant dels petits plaers, m'ha vingut al cap una història de l'any passat que precisament volia passar el que es diu un dia perfecte a base d'això dels petits plaers. I a mi m'agrada molt una cançó del Lou Reed que es diu Perfect Day i que parla d'això, precisament d'un dia passat a Nova York fent coses simples. I vaig dir, mira, anem a intentar repetir aquests petits plaers que ens explicava el Lou Reed a la cançó, que són, bàsicament, un diu d'anar a prendre sangria al Central Park, anar al zoo a donar menjar als animals i després anar al cine. I em vaig disposar a fer més o menys la mateixa història. Passa que la sangria, com que no m'agrada molt, vaig optar més aviat per una ampolla de vi blanc. El problema és que no sé si sabeu que als Estats Units no pots beure alcohol al carrer, la qual cosa has de posar, vol dir que has de posar l'ampolla dintre d'una d'aquestes bosses de cartró que es veuen a les pel·lícules, la qual ja li resta una mica del romanticisme de l'assumpte aquest. A més, això era l'estiu, que fa una calor tremenda al Central Park, i el vi s'escalfa de seguida, no pots prendre-la en copes, perquè també, clar, o sigui, et veuen que estàs bevent vi, la policia pot dir alguna cosa. Total, que el primer petit plaer no va funcionar massa bé. El segon, aquest, de donar menjar als animals del zoo, no sé tampoc si heu vist el zoo Central Park, que és un zoo molt petit que hi ha allà, i a l'estiu, diguem que els animals fan una mica de mala olor, i tampoc és un lloc massa bonic per anar a tenir una cita romàntica. En la qual cosa, el segon petit plaer que tenia previst per aquell dia tampoc va funcionar.
Però el plaer era la cita romàntica o donar de menjar als animals?
Home, jo el que volia era més o menys repetir la cançó. Això era el meu plaer, era intentar repetir els petits plaers que em proposava el Lou Reed en aquesta cançó. I de moment els dos primers van fallar estrepitosament. I la tercera, que era anar al cine a l'estiu, també és un petit problema a Nova York, perquè ja les cues són terribles. Acabes anant al cine fent una hora de cua i ficant-te una pel·lícula que no t'interessa al final o veient-la des de l'última fila. En la qual cosa, bàsicament el que estic dient és que tots els petits plaers que vaig intentar fer aquell dia va ser un desastre i no va funcionar de res.
Però, de tota manera, a Nova York hi ha grans petits plaers. Per exemple, passejar, no? Passejar i contemplar el paisatge humà, això és un petit plaer.
Exacte. Això, o sigui, el que jo crec que d'aquesta experiència el que vaig treure és que no cal, els petits plaers no cal que te'ls compliquis molt, que intentis fer coses això com d'una cançó o intentis fer coses complicades, que els petits plaers més que buscar-los te'ls trobes, és una cosa que és espontània. Que a vegades, com tu dius, passejant i veus que una posta de sol un dia que estàs passejant per la ciutat, i això no cal que sigui a Nova York, a qualsevol lloc. O a vegades estàs en un bar amb els teus amics prenent cervesa i se't fan les tantes parlant del que sigui, de futbol, de política. Jo crec que són aquestes petites coses que no pots planificar, que són el que realment són els veritables petits plaers de la vida.
I les olors de Nova York també són peculiars, eh?
Per això et dic jo que moltes vegades tu intentes muntar una cosa que ha de ser un plaer, i llavors és quan no funciona, perquè a l'estiu, per exemple, fa mala olor per tot arreu. Jo crec que els petits plaers són precisament els que no t'esperes, els que se t'apareixen a la cara com ells t'esperes.
Fa molts anys, Salvador, que viu a Nova York?
Ara en porto 8, ja.
I m'imagino que el que comentàvem abans de la mirada es va esmolant, no? Es va afinant, però m'imagino que totes aquelles coses que el van sorprendre d'entrada ara ja formen part de la quotidianitat i, per tant, també costa més gaudir de determinades coses.
Sí, sí, és el que deia la Cristina, que a vegades el que hem de fer és parar i mirar al nostre voltant i gaudir de les coses que estem fent, de les coses simples, perquè Nova York per vosaltres potser us sona com una cosa fabulosa, però és això que jo que porto 8 anys vivint aquí i ja em sembla com qualsevol altra ciutat. I a vegades em perdo coses que podrien ser plaers o que una persona de fora diria, mira, això és fantàstic, perquè no ho gaudeixes? I simplement perquè s'ha convertit en quotidià.
Cristina?
Sí, realment jo penso que aquí tenim una gran eina, no?, que no sempre utilitzem, que és l'eina de l'atenció, és a dir, de concentrar la nostra atenció en un estímul determinat. I sovint quan l'estímul ja és repetit, no?, simplement la nostra atenció decau, no? Llavors és com que tenim que renovar les ganes o la intenció per tornar a disfrutar potser de coses que al principi havíem disfrutat.
I això es fa amb la voluntat.
Sí, amb la voluntat i focalitzant l'atenció, no? Que això a vegades no es practica o no s'assaja i és important, no? Perquè és una gran eina, l'atenció.
I en aquests moments, com és la tarda de divendres a Nova York, Salvador?
Doncs mira, el meu petit plaer en aquests moments és veure com s'està ponent el sol, veig el cel que s'està canviant de color i els núvols que estan quedant vermellosos i és prou maco.
Que bonic. Moltíssimes gràcies, Salvador.
De res.
Que tingui un bon cap de setmana.
Gràcies, adéu.
Petits plaers que no costen diners avui a una nit a la Terra. Esperem les vostres trucades al 93-201-7474. Veiem passar alguns paraigües,
Està plovent.
Davant de l'estudi de Catalunya Ràdio. Algun comentari més, Cristina, sobre el que ens deia en Salvador?
Sí, dues coses. A veure, per una banda, molt important la seva conclusió. És a dir, el que pot ser un plaer per una altra persona, per mi potser no ho és. És a dir, els plaers són totalment particulars i subjectius. I és com feina de cadascú buscant quins són els meus plaers, de quines coses jo disfruto especialment, no? Per una altra banda, la qüestió de les expectatives, és a dir, aquesta qüestió de fer-se el dia perfecte, no?, de construir un dia perfecte, ja estem posant una expectativa tan alta que és molt difícil realment que es compleixi. Quan ja estem esperant doncs, que el dia sigui un 10, perfecte completament, és molt probable que apareguin doncs, fallos per alguna banda, no? I jo penso que aquest és un dels obstacles, per exemple, de la capacitat de disfrutar, no? Quan tenim moltes expectatives de com tenen que ser les coses. Perquè disfrutem especialment quan les coses sorgeixen de manera natural, no? Sense tant esforç.
Sí, seria bo anul·lar sistemàticament les expectatives?
No sistemàticament, perquè jo penso que sempre hi són, però com a mínim que no ens deixéssim només guiar per això, perquè les expectatives són mentals. I hem de recordar que la capacitat de disfrutar especialment també és sensorial. Llavors, que no ens limitin només al que pensem que tindria que ser, sinó estar com més oberts al que passi.
Podem saludar la Roser, quan passen 3 minuts a 2:15. Bona nit, Roser.
Hola, bona nit.
Què tal?
Mira, jo us parlaré dels meus petits plaers o grans plaers, que són, penso jo, molt quotidians, no? Podria dir-ne 3. Començaria, doncs, el primer per el fet de retrobar un poema que el tenies oblidat, llegir-lo i tornar a disfrutar com el primer dia que el vas llegir, no? Després, el poder estar amb les teves filles, preparar-los un dinar per al dia del seu aniversari o qualsevol dia que estan amb tu, trobar els amics i fer un dinar, parlar i discutir, és un plaer fantàstic, no?
Discutir també?
També, i tant, no? Perquè ens porta a conèixer-nos més, no? I són amics de tota la vida, no? Que després ho recordes amb molta, no sé, molta plaença, no? I l'altre també seria, doncs, el fet de pujar, de caminar i pujar al cim, no? Perquè a mi m'agrada caminar i si com més amunt millor, no? Per mi això seria les coses més que em donen més plaer, no? I penso jo que són les més senzilles i més quotidianes.
Vostè creu, Roser, que a mesura que passen els anys som més capaços de gustar aquests petits plaers? Els valorem més?
Jo penso que, bueno, el dels fills ha sigut amb els anys, no? Però penso que el del caminar i de pujar una muntanya, no, això ja ha sigut de sempre, no? És una sensació que és irrepetitiva i que només ho pots sentir tu, no? Aquella felicitat que ve de dintre, no? De sentir, no sé, l'aire, veure a sota els teus peus tot el món, no? I tu allà al mig és fantàstic, no? El cel, l'aire, no sé, l'esforç, és tot un conjunt de coses. Aquestes són no pels anys, sinó que són per tu mateixa, no? I el dels poemes també, no? Vull dir, des que et comences que t'agraden i que saps que t'agraden els poemes i que això et porten coses, o com per exemple un dia sents una música i et poses a ballar a casa sola i te la poses ben fort i balles pel passadís, allò, això és fabulós, no? Són coses que no necessites masses, no?
Res, no necessites res. Humor.
És bàsicament tu mateixa, no? Amb allò que vius i sentir-te bé.
Roser, doncs moltíssimes gràcies.
Tenia un poema que és el que vaig trobar i no sé si me'l deixaries llegir.
No,
o és massa llarg.
Cap problema. És molt llarg? Això li anava a preguntar.
no ho sé, jo intentaré, si veus que és molt llarg, que em pare.
No, dona, no, això és, no ho faria mai.
És un,
jo li demano mesures, sisplau.
És un poema, que passa que és en castellà, perquè és el Yevtushenko. Buscava un poema que m'agrada molt a mi, i buscant aquest poema vaig trobar aquest altre que l'havia trobat i era molt maco.
Jo li demanaria, Roser, endavant, l'únic que li demanaria és que vostè mateixa tingués una certa mesura perquè ens esperen altres oients.
Sí, i veig que, vale, diu, misterios. Todos los misterios de la infancia se van con la niebla del río. Misterios en Antonias y Tanias, aún con los pies rojos por el frío. Misterios las estrellas y animales, y las setas bajo los temblones, y las puertas chirriaban misteriosamente como solo chirrían las puertas de la infancia. Los enigmas del mundo iban surgiendo como las bolitas de la boca de un fakir encantador que sabe su secreto. Copos de nieve encantados sobre campos y boscos caían. Sonrisas encantadas danzaban en los ojos de las niñas. Susurrábamos algo misteriosamente en la misteriosa pista de hielo, y una mano tocaba otra mano, temerosa, como el misterio toca al misterio. Y de repente fuimos mayores, con su frac desgastado, el fakir se marchó de turné a otra infancia, a un lejano país. Se olvidó de nosotros y adultos, fakir, qué mala persona eres. Tan sin misterio es que hoy nos molesta al caernos encima la nieve, donde estáis encantadas bolitas. Nuestra tristeza no tiene misterio, ya no son un misterio los otros, ni nosotros lo somos para ellos. Cada uno, cuando una mano a veces a otra mano toca acariciando, solo toca una mano, no un misterio. ¿Comprendéis? Solamente una mano. Danos un misterio muy sencillo, ese misterio que es timidez y silencio, un misterio delgado y descalzo, aunque solo sea uno, danos un misterio. Res, bona nit, eh?
Roser, moltes gràcies.
Vale.
Una abraçada.
Bona nit. Adéu.
Quant misteri, no? Realment jo penso que el plaer també té una gran part de misteri, no? Perquè apareix i a vegades s'esvaeix quasi de manera una mica màgica, no? I que potser l'important és com deixar-li un lloc perquè pugui aparèixer, no? Perquè no s'esvaeixi tan ràpid a vegades. Com deixar-li un espai suficient en la nostra vida.
No només el cap de setmana.
Clar, perquè si no quedes gastant, no tota la setmana, sense cap plaer. No sé.
Podem saludar la Clàudia. Bona nit, Clàudia.
Hola, molt bona nit.
Què tal?
Molt bé. Bueno, jo us trucava per explicar-vos el meu plaer. Uh-huh. És un plaer que jo no considero que sigui petit, sinó que per mi és molt i molt i molt i molt gros. I és un plaer que tinc la gran sort de poder-ho viure cada dia. Jo suposo que bueno, potser per d'altres persones pot ser petit, però per mi és molt gros, i és la música. A mi la música m'omple tantes parts de la meva vida que fins i tot relaciono aquella cançó en aquella situació d'aquell dia, d'aquell any. O sigui, la meva passió per la música és total, no? Asseure's en una butaca, o és igual, asseure's en una cadira de càmping escoltant un gran Chopin, això no es paga amb diners. Hem tingut la gran sort que hi ha hagut aquests compositors i aquests artistes que ens han deixat tota aquesta música, no? Però també dir-te que, bueno, avui en dia també fan molta de bona música, eh? Però tant m'agrada la clàssica com el jazz, però ja és com una, fins i tot una malaltia, eh? Perquè jo us he trucat diverses vegades per preguntar aquella fabulosa cançó que poseu moltíssimes vegades, que és de Over the Rainbow, del Kate Jarrett.
Sí.
És impressionant. La vostra... la vostra...
La sintonia.
La vostra sintonia de Jan Tiersen, impressionant.
La sintonia principal, que també li agrada a la Cristina Llagostera.
Sí, que es diu... bueno, en fi, és com una malaltia, això de la música, però és més la malaltia pianística. Ah. Jo, des de molt petit, jo quan tenia 3 anys, els Reis em van portar un piano, mig de fireta, mig en sèrio, mig en broma, però era de fusta, petitó, i jo des de ben petita m'asseia a la cadira i tocava el Plau i fa sol, i el Sol solet, i el Cargol treu banya, I, bueno, com que la meva vida era, estava tan desenvolupada, doncs els meus pares van tenir la brillant idea de bueno, apuntar-me al conservatori. I, la veritat, vaig plantar el quart de piano, però, bueno, no paro de tocar-lo, eh?
Que bonic, eh, Clàudia? És com una...
Els dits es rovellen, però és que és com una necessitat, eh? I és agafar una partitura de l'àvia o fins i tot treure ja com a mèrit personal, ja és una ambició pròpia, ha de treure la cançó del llac o la cançó del supertram o la cançó de qui vulguis, no?
És la banda sonora de la teva vida.
La meva banda, uf, impossible, és impossible dir-ne una. Què va?
No, vull dir que has confegit la banda sonora de la teva vida, no?
Ah, sí, i tant. La meva vida, jo sempre vaig acompanyada de música, sempre. Però ja et dic, de tot tipus i de tota classe, eh? No m'agrada molt el soroll i el xumba-xumba, també l'aguanto, però, ostres, allà hi hagi un bon xupen. Allà hi hagi un bon piano, que s'aparti tot.
Doncs ara la Júlia, que és la nostra tècnica de so, et dedica aquest fragment de sintonia a veure què sents.
A veure... Impressionant.
Quines sensacions et provoca?
Mira, et seré molt clara i molt... Imagina't, eh? Jo quan vaig sentir aquesta peça no vaig parar fins que vaig trobar la partitura i al final vaig haver d'avortar perquè és super, super difícil, almenys pels meus dits, perquè estan rovellats. Però la tinc allà i de tant en tant hi batallo. Penso, ostres, aquest senyor va fer aquí una obra d'art, eh? Va fer una versió supergenial. És el meu despertador de cada dia. el mòbil. I és el meu problema, perquè és tan dolça que directament moltes vegades m'adormo.
Sí. Perquè... El nostre objectiu, efectivament, no era despertar massa els oients.
No, però ostres, a mi el que em digui que la música no l'aguanta, ostres, és ben bé. Jo potser també m'hauria de fer mirar, perquè és una malaltia, eh? Però a la persona que em digui que no li agrada la música també s'hauria de fer mirar.
Clàudia, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
De res a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Gràcies igualment. Bona nit.
Una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, Els Petits Plaers. Un minut i arribarem a 3:15. Abans d'escoltar més oients, Cristina Llagostera, algun comentari?
Bueno, jo penso que és una passió que comparteix amb molta gent, la Clàudia, no? La música, aquest efecte tan especial, no? De provocar, a més, estats d'ànims. I jo penso que això és realment com un aliment per l'ànima, no? I així com moltes vegades tenim present que ens tenim que alimentar físicament, tenir bons aliments, cuidar-nos físicament. També és molt important realment alimentar el nostre esperit, el nostre estat anímic, amb aquelles coses que realment ens fan gaudir, que ens fan estar bé.
Saludem la Maria Àngels. Bona nit, Maria Àngels.
Hola, bona nit.
Quin és el seu petit plaer?
Mira, m'ha agradat molt això que acaba de dir ara la noia... de que és l'aliment de l'ànima, els plaers,
sí.
Aquests, no?
És una poeta, la Cristina.
Ui, que maja, felicita-la, a tots dos. Mira, te'n diré tres de petits. A mi m'agrada molt la natura, no? Llavors, un dia vaig posar-me el despertador a Trenc d'Alba, perquè tinc una galeria amb plantes, i m'interessava veure com s'obria, com creixia, no? Com s'obria la flor. Era un hibisc, que fa una flor molt maca, i vaig posar-me el despertador per veure-la créixer, però quan se m'aixeca o quan ja és de dia, ja està oberta. I va ser un plaer enorme. I un altre petit plaer també va ser un dia que va nevar aquí el Pla, que a les muntanyes neve més, però aquí no gaire, no? I també vaig notar, no?, per un silenci, dic, això és que ha caigut neu. I vaig sortir al carrer, expressament em vaig vestir per trepitjar la recent caiguda, no? Un altre plaer. I un altre, i prou, ja acabo, que amb aquesta galeria venen les orenetes cada any i tenen el niu fet ja. I aquest any uns senyors, uns veïns, el van destruir i fa dos dies que m'ha arribat, pobreta. Jo crec que són les mateixes que venen cada any, eh? No obstant, està posada entre les branques de les plantes que tinc a la galeria. M'ha fet una alegria tornar-la a veure, pobressona. No. Són petites coses, però que omplen molt. Jo crec que n'hi ha mils de coses d'aquestes, i com la música també, fantàstic. Moltes gràcies per poder participar i endavant amb el programa.
Moltes gràcies, Maria Àngels. Moltes gràcies a vostè.
Una salutació. Us escolto cada nit.
Una abraçada. Que tingui
gràcies.
Una nit plàcida i un bon cap de setmana.
Bon.
Cristina?
Doncs ara estava pensant que és curiós també l'efecte que produeix sentir, no?, el que parlen altres persones com a plaers, no?, que realment, si t'ho imagines...
Sí, contagien aquest
sí, plaer. Sí, si mentalment t'ho imagines i et posa en la situació, et pot transmetre realment aquesta sensació de plaer, no?
I tant.
I és important també que sapiguem que podem utilitzar també això, és a dir, utilitzar els records de plaers quan potser estem en situacions a vegades difícils, no?, o persones que potser estan en situacions més incapacitades, per al que sigui, potser sí, per una situació puntual, sapigué que inclús rememorant mentalment records de plaers, d'alguna manera també estan sentint de nou aquelles sensacions, no?, i alimentant també doncs aquesta sensació de disfrute, no?, d'estar bé, d'estar a gust.
És molt interessant això.
És com un petit refugi que cadascú es pot construir, també, en certs moments.
Fins i tot en un col·lapse a l'autopista o a la carretera,
sí,
imaginar-se aquell moment de petit plaer es pot convertir en un... aquell col·lapse es pot convertir fins i tot en un moment de plaer, no?
Amb
la imaginació.
Sí. Potser hi ha un moment de ràbia i potser la podem transformar després doncs realment en un moment doncs, de disfrutar.
Aquesta música que estem escoltant la coneix bé també la Cristina Llagostera, eh?
Sí, sí, sí.
És un... me'ls va fer descobrir ella...
Un grup molt interessant.
Els Croque.
Els Croque, sí. Sí.
Saludem en Xavier. Bona nit, Xavier.
Hola, Gaspar.
Què tal? Com estem? Bona
nit. Sí, home. M'ha dit la Gemma que vagi ràpid, que hi ha poc temps. Escolta, es tracta, sí, perquè no pensava pas trucar, però bueno, ha anat com allò que diuen en castellà, anillo al dedo. Això va passar aquesta Setmana Santa, eh? Jo vaig molt al Pallars Sobirà, allà tinc un petit refugi, i ja fa molt temps que hi vaig. Però és allò que quan has fet tu l'entrada al programa no estava previst, eh? I no em va costar ni un euro, vull dir, anant amb cantó materialista. Total que jo tinc un gos que és molt nerviós, és un border collie, i el vaig a treure a passejar, doncs és un caos perquè és molt nerviós i el vaig a portar sempre lligat, i bueno, jo amb la idea d'anar a passejar el gos, la meva senyora es va quedar a casa mirant la televisió, dic ja torno. I amb la idea, jo sóc aficionat a la fotografia, l'entorn també en aquell moment s'hi posava molt bé perquè era preciós, imagina't un riuet, bueno, tot molt paradisíac, la neu, el que està de les muntanyes, bueno, jo buscant un lloc per fer una foto nova del poble, amb un punt diferent dels que havia fet fins ara. I el tenia just davant dels nassos d'on visc, no?, allà, a aquest poble. I pujo vaig guanyar alçada amb unes roques, uns 25 o 30 metres, i em vaig quedar allà, vaig a uns prats molt macos, i no hi havia estat mai, que jo també té nassos, que fa 30 anys que vaig per allà. I em quedo allà quiet i veia el poble a vista d'ocell i el riu a baix. I aquell coi de gos que tinc, lligat, perquè és molt nerviós, aquest se m'escaparà, i allò, el deixo anar, i se'n queda quiet. Dic, ostres, no el quedo observant. I automàticament aquell cos es va impregnar de terra, es veu, o sigui, allò que fan les bèsties, no?, com fan les ases. Dic, ostres, això no ho he fet mai. I se sent al meu costat, tot serà molt tranquil, i vaig anar que respirava, dic, ostres, aquest paio, vaig a veure què fa aquest. I de sobte jo em vaig concentrar, bueno, vaig estar observant el gos, i vaig començar a sentir que, evidentment, els ocells cantaven, hi havia darrere una música de tres o quatre tipus diferents d'ocells, preciosa, que em fa vergonya no haver-los sabut identificar, perquè no hi he prestat mai atenció a això. I després, bueno, dic que no, ens concentrem a veure què passa. Observant la bèstia aquella, tot sigilosament se'n va anar cap al riu. dic, ostres, que estava allà als meus peus, però tenia que salvar tres puntes d'ell. I es va banyar, jo a darrere. Jo portava el mateix camí quasi que el ciclista allà. I em vaig mullar els peus. Dic, torno a pujar amunt, vaig aixecar una mica, vaig fer una mica d'exercici gimnàstic per relaxar-me una mica, i el gos quiet allà. Fes el gos assentat al costat meu. Jo anava observant i anava veient que anava respirant molt profundament. Dic, aquest paio que està fotent. Jo també, respirant igual que feia el gos. Ja vaig començar a percebre l'aire, que no l'havia encara sentit, i a observar el so del riu, que tampoc mai m'hi havia fixat. I tot el so del riu és tot harmoniós i sempre constant, perquè es monoten, però és preciós, és relaxant. T'ho juro que ho vaig experimentar aquesta setmana passada. I, bueno, i que vull, hi ha més coses, però bé, que se'ns acaba el temps, i la cuenda final, la traca final, per dir-ho, va ser quan el gosset aquell jo em vaig deixar portar per ell, va dir, posem-hi una mica d'imaginació al tema, no? I va dir, no vaig perdre la noció del temps, va dir, no mirava el rellotge, òbviament, i amb el morro em anava tocant a la cama, i em diu, ja és hora de marxar. Jo m'aixeco, no el vaig lligar, perquè això sí que és un miracle, i em va fer baixar per un lloc diferent d'on havíem pujat, i dic, el punt final d'aquesta gran pel·lícula, per dir-ho, era que em vaig veure una gran posta de sol, imagineu-vos, d'aquells tons vermellosos que agafa quan la llum és ideal per agafar aquests tons, amb la neu projectada d'aquells tons vermellosos, les que és, bueno, impressionant, però no portava la càmera. Però, bueno, va valer la pena. Aquesta és la vida història, que ha sigut un gran plaer, no estava programat. Bueno, sí, quan vaig arribar a casa, la meva dona, que has caminat molt avui, dic, sí, i he caminat molt, però sense moure'm, li vaig dir, no sé si em va entendre.
Però això que ens ho explica a nosaltres, no li ho ha explicat amb ella?
No hi he trobat el moment encara d'allò, perquè és que jo estic treballant ara, i ens veiem poc. Li hauria d'explicar, però haig de treure-ho.
I tant. I aquesta sensació que ens explica en Xavier, Cristina, sí, d'haver perdut la percepció del pas del temps, Això és molt important, això demostra que estem fluint, no?, en allò que estem vivint.
Sí.
Dues hores,
Sí, realment és una situació en què segurament ella estava totalment present en el que estava vivint, no? I quan està totalment present és com que el temps no sap si passa lent, si passa ràpid, simplement estàs. I com que no estàs pendent ni de l'hora, ni de si cal fer una fotografia, tot això és mental. I de cop i volta això desapareix. I només estan les sensacions, l'estar, la respiració, no? Ella anomena la respiració, que també és una gran eina per a vegades connectar amb un mateix o amb la situació, no? I que aquí va ser com el gos, el mestre o el que el va endinsant, sí, aquesta experiència, molt curiós, no?, aquesta relació, però la respiració sí que la podem utilitzar moltes vegades també per col·locar-nos de nou en el present, per disfrutar més d'una cosa, centrant també la nostra atenció en allò que volem disfrutar, perquè si està molt dispersa, si estem llegint i alhora escoltant música i alhora menjant, no estem fent res. Per fer alguna cosa al 100%, tenim que estar al 100% amb aquella cosa.
I això, la Nia, que ens ha comentat durant aquesta hora, Cristina Llagostera, requereix un esforç, un mínim esforç.
Sí, mínim, en alguns moments. I a vegades hi ha situacions que simplement elles et porten a una situació de present o de disfrutar, no? Llavors és deixar-se emportar, simplement, no?
Xavier, moltíssimes gràcies.
Molt bé, Gaspar.
Bon cap de setmana, I bona feina, i bona feina. Bona nit.
S'està acabant ja.
Que vagi bé.
Adéu.
Doncs acabem aquesta hora dedicada als petits plaers que no costen diners. Cristina Llagostera, ha estat un plaer.
Igualment.
Moltíssimes gràcies per haver vingut avui de nou a Una nit a la Terra. Deixem que agafi el cotxe.
De tornada.
De tornada, escoltant, no sé si la ràdio o la pluja.
Sí, alguna cosa escoltaré, segur.
Bona nit.
Bona nit, gràcies.
Els oients, fins després de les notícies de les dues, en què, com us hem dit, ens acompanyarà Oriol Pujol Grotau parlant de la crítica, amb una conversa que promet ser interessant, perquè ell està a favor d'escoltar i aprendre sempre de qualsevol crítica. I am a rock bottom riser. And I owe it all to you. I am a rock bottom riser.
owe it all to you. I saw a gold ring at the bottom of the river, glinting at my foolish heart. No, my foolish heart had to go diving, 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 diving into the murk. And from the bottom of the river, I looked up for the sun, which had shattered in the water, and the pieces were raining down like gold rings that passed through my hands. As I thrashed and I grabbed, I started rising, rising, rising. I left my mother, I left my father, I left my sisters too. I left them standing on the banks, and they pulled me out this mighty, mighty, mighty river. I am a rock bottom riser. Sisters too. I bought this guitar to pledge my love, to pledge my love to you.